Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García.
Si us plantejo aquest dilema, carn blanca o carn vermella, què en penseu? Quines són les propietats de cadascuna? Quines les seves característiques? Quantes racions hauríem de menjar-ne a la setmana? I de quina manera és millor cuinar-les i preparar-les? Doncs el cert és que, en mesura i combinades amb altres aliments, com poden ser les verdures o els llegums, els dos tipus de carn podrien estar a la nostra dieta. I és que contenen proteïnes que permeten un bon creixement dels teixits i la prevenció de malalties, com l'anèmia. Aporten també vitamina B12, tan necessària per als nostres glòbuls vermells, entre moltes altres qualitats d'aquests aliments. Avui, al Tothom a Taula, anirem a comprar carns blanques i us proposarem un munt de receptes diferents, aptes per a totes les butxaques i per llepar-se els dits. Però primer, donem la benvinguda al nostre xef de referència. Josep Maria Parraga, bon dia, benvingut.
Molt bon dia a tothom.
A veure, tu ets de cuinar moltes carns blanques o no?
Bé, sí, cada vegada més. La veritat és que, com tu molt bé has dit, són més saludables, són carns amb menys greixos, amb un bon aport de proteïna. I sí, la veritat és que m'agrada molt cuinar pollastre, gall dindi, el conill. No oblidem que com a carns blanques pues, també podríem parlar de... Bueno, o proteïna blanca, podríem parlar també del peix, no? Però avui ens centrarem en això, bàsicament en carns blanques, al porc també, que moltes vegades la gent es pensa que el porc no és una carn blanca i ja està considerada com a carn blanca també.
Això és el que ara també, doncs, quan anem al mercat, vull descobrir si és o no és una carn blanca. Per cert, no tenen tants greixos, no?
No, són carns que tenen menys greix infiltrat que no pas la carn vermella.
I com tota la vida, no? El que no hem de fer és abusar d'aquesta carn, igual que no hem d'abusar de res, no? En aquesta vida, o no?
Correcte, aviam, de la proteïna animal ja sabem, no? Que hem de tenir-la doncs, controlada i bé, amb les dosis adequades que segons la nutrició ens marca.
Doncs vinga, anem a omplir el cabàs al mercat central, on hi tenim el nostre company, en Pau Duran. Pau, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Digue'ns, a veure, quina parada et trobes i també, doncs, això, volem descobrir preus, característiques i propietats de les carns blanques i, sobretot, doncs, resoldre, que ara ens ho apuntava ell, Josep Maria, però si la carn de porc és de difícil classificació, si és carn blanca o també pot ser carn vermella, depenent de l'edat de l'animal.
Doncs vinga, som-hi. El primer que haig de fer, Raquel, és aclarir-te el nom de la parada. Estic amb el Joan Carles Campoy. Bon dia, Carles.
Què tal? Bon dia.
A veure, com li hem de dir a la teva parada?
A Ramon i Sixta.
L'antiga Ramon i Sixta.
És l'antiga Ramon i Sixta, exacte. El que passa que la propietària es diu Adriana i molta gent també li diu Caladri, però bueno, en realitat és antiga Ramon i Sixta.
D'acord. Escolta, estem valorant les carns blanques, sí. Perquè el Josep Maria Pàrrega ens ha dit que és una carn potser una mica menys greixosa i tal. Ara mateix, què ens podries vendre?
Mira, en principi, a la parada, ara, que és dilluns, que no és el millor dia, per lo general, tot el que són carns blanques...
Per què no és el millor dia?
Perquè, per lo general, el producte que hi ha és del dissabte, no és el producte fresc de la setmana, diguem, del dia, eh? Però independentment d'això, vull dir, les carns blanques per lo general són carns d'aus. Hi ha excepcions, com per exemple la carn de conill. O, al contrari, la carn d'estruç, que no és una carn massa freqüent, però és una carn vermella.
Però bàsicament... I el debat aquest de si el porc hi ha una part que ha de ser blanca
sí,
o no, per
sí.
Ells de Maria?
En principi, el porc podríem dir que té dos colors. en funció de la part, si és una part molt magra, com la llonza llaminera o el llom, es considera carn blanca. En canvi, carns més greixoses, com per exemple la costella, es consideraria una carn vermella. De fet, aquí a Europa, la definició que fem de carns vermelles i blanques és en funció molt del color i dels percentatges de greix. Però als Estats Units, per exemple, només és en funció del greix que porti la carn. És a dir, pot ser una carn blanca per nosaltres, però amb un contingut de greix molt alt, ells el considerarien vermella.
Vinga, doncs digue'ns què ens pots vendre aquí.
Doncs mira, ara de carn blanca tindríem el conill i el pollastre.
D'on venen aquests?
Bàsicament, tot el producte que tens al mercat ve de proximitat, de Catalunya, bàsicament. Jo no conec cap company que tingui un producte relacionat amb el pollastre o amb el conill que vingui de fora congelat o coses d'aquest tipus. Tot és producte fresc i d'origen molt proper.
Jo aquí, Raquel, estic veient les peces senceres, en els mostradors, perquè la gent pot passar i a través del vidre veure'l. Veig aquest, per exemple, això és, digue-m'ho bé si m'equivoco, això és un conill sencer, oi? I al costat veig els pollastres. Llavors, això, tu pots vendre l'animal sencer així i això, què ens podria sortir?
A pes, un conill està sobre els 800 i pico grams quilo i et sortiria sobre uns 8-9 euros com a molt.
I amb aquests 800-900, a quants dono de menjar?
Depèn del que mengin. En principi, mira, home, clar, si fas un primer plat contundent, amb un quart de conill tindràs prou. Si fas una amanida, mig conillet caurà. Depèn una miqueta.
I el pollastre?
El pollastre el mateix, per lo general es mengen quartos, però, per exemple, un pit, si és un pollastre una mica gros, poden menjar dues persones perfectament. Ara, si només menges una amanideta, doncs potser t'acabaràs el pit.
Aquests que estic veient, per quan podrien sortir-me?
Mira, aquests, si et fixes, et deixo l'etiqueta, veus que posa groc català?
Sí.
Això és la diferència, aquest pollastre d'altres, bàsicament amb l'alimentació. L'alimentació d'aquest pollastre ha de ser mínim 60%, ho veus aquí l'etiqueta?
Sí.
Mínim 60% gra. I després el 40% restant pot ser pinso, però un pinso controlat, de molta qualitat. I aquest és el pollastre estàndard bàsic que tenim al mercat.
I quina seria la diferència entre el gra i el pinso?
El gra és cereal, tal com surt de la planta, i els pinsos són combinats, pot ser arròs amb soja, en fi, poden ser combinats. El que passa que amb el pinso sí que hi ha el problema de la qualitat. Pot ser un pinso d'una qualitat molt baixa, inclús amb algun component d'origen animal, farines de peix, que no són gens adequats per la cria d'un animal, o poden ser pinsos amb origen vegetal que poden ser de molt bona qualitat. I això determina la qualitat de la carn, clar.
I això tu una mica et refies de quan un productor ja et funciona...
Si porten aquesta etiqueta, amb la definició aquesta de pollastre groc català, la granja pot ser vàries, o sigui, poden ser moltes granges. Ara, si el crien amb les condicions de 60% gra, 40% pinso controlat, és quan poden portar aquesta etiqueta. És com una etiqueta de control de qualitat, per dir-ho d'alguna manera.
I aquest estic veient que el tens a 4,70 el quilo,
exacte.
Dic bé?
Sí, sí, ho dius bé. 4,70 el quilo i aquests pollastres estan sobre uns 2 quilos, aproximadament.
D'acord. Llavors, imaginem que jo no tinc molta traça a la cuina. És un suposar, com em podries arreglar, per exemple, el conill perquè jo a casa pugui anar una mica més per feina a l'hora de fer alguna recepta?
Però què vols? Cuinar?
Sí.
Aviam, mira, si fas un sofregit de ceba i tomàquet, el que passa és que tens que tenir una miqueta de temps. Si tens una mica de temps, un bon sofregit de ceba i tomàquet, primer afegeixes una miqueta al conill, després fas un sofregit de ceba i tomàquet, li afegeixes al conill una vegada fregidet a dintre, li poses una miqueta d'aigua o brou, si tinguessis, una picadeta de fruits secs, i si vols hi pots ficar inclús una miqueta de xocolata negra.
Però jo aquí el veig sencer. Ensenya'm tu què és el que m'arreglaries.
Aviam, aquí en principi el cap ja és una qüestió de gust personal. Hi ha molta gent que no li agrada i hi ha gent que li agrada. Bueno, el cap el trauríem en aquest cas. Te'l partiria, per exemple, les cuixes per separat, les dues espatlletes per separat i el tronc te'l tallaria per la meitat i te'l tallaria, per exemple, en tres trossos. O sigui que faríem sis trossos. Sis trossos del tronc, les dues cuixes, que poden ser senceres, o també les podríem partir en dos, depèn una miqueta...
Ah, sí?
Sí, clar. Agafes la cuixa, que és bastant grandeta, la pots partir en dos o la pots deixar sencera. L'espatlleta, per lo general, es deixa sencereta. Per lo general.
I saps en funció de què preferiria una peça o una altra?
Perdona, com?
En funció de què? Creus que preferiré una mica l'espatlleta que em dius o el tros de...
Mira, en funció de que, per lo general, l'espatlleta és una carn més meloseta, més tendreta... La part del tronc, sobretot el que són les faldes, aquestes faldes que cobreixen el llom, també són molt melosetes. La cuixa i el que seria el llom, a vegades és una miqueta més eixut. Però, bueno, per això està la salsa d'aquest guisat que te l'amoreix, no?
Molt bé, perfecte. Doncs, Carles, ho tenim. Ja, ara ja em puc posar a triar les peces i a triar la recepta. Ja ho sent, Raquel, moltes gràcies.
Pau, un moment.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Digue'm.
Pau, que li volia preguntar al Carles, suposo que surt molt millor, no?, comprar doncs, aquest pollastre o aquest conill sencer en comptes de a quarts, no?, o fins i tot amb aquestes safates que ara, doncs, com ens hem tornat molt, molt primmirats i també doncs, molt mandrosos, no?, habitualment doncs, comprem ja tota la carn blanca tallada, filetejada, però en realitat per la butxaca ens sortiria més a compte un pollastre o un conill sencer o no?
No, és el mateix preu, vull dir, si tu te l'endús sencer o em demanes que te'l filetegi o te'l quartegi, és el mateix preu. Aquest és un dels avantatges també amb el supermercat, no?
Ah, doncs
per tant, sí que sortiria millor aquí que no els trossets que trobo al supermercat.
En principi, si parlem de la mateixa qualitat, probablement en quant a temps i comoditat et surti millor aquí. Però això ja és una opció personal de cadascú.
Molt bé, gràcies, Carles. Tu domines, Raquel, això de fer els talls a casa
jo
i
sí.
Repartir quantitats?
Jo sí. Jo la veritat és que això ho domino força. Per això ho deia, per això ho preguntava.
Si te l'endús sencer, em faràs favor.
Normalment ho faig, eh? Per això ho preguntava, perquè em pensava que sortia més a compte. Doncs moltes gràcies,
igual,
Carles i Pau.
Igual. Que vagi bé.
Adéu. Vinga, Josep Maria, que tenim el cabàs omplert, eh? I tu portes unes receptes molt interessants i molt diferents.
Doncs vinga,
som-hi. Vols començar,
va? Anem a cuinar. Aviam, comencem amb una d'aquí. Va, he seleccionat una que és conilla de la Sabadellenca.
Conilla de la Sabadellenca.
A la ciutat, no?
Vinga, va.
Vinga, doncs és una recepta molt, molt senzilla, és una recepta que la base porta com no ceba, de Sabadell, i porta mostassa. Llavors, els ingredients... Faríem un conill gros, una ceba, un gra d'all, 10 ametlles, 50 grams de mostassa, d'aquesta tipus a l'antiga, una cullerada sopera de farina, 200 grams de nata líquida, llard, sal i pebre. L'elaboració. Netegeu el conill i salpebreu-lo. Seguidament, col·loqueu-lo en una cassola gran i l'unteu de llard. El deixem rostir durant mitja hora, donant-li un parell de voltes fins que sigui ros. Unteu-lo amb la mostassa i deixeu-lo que es cogui una estona més. Un cop llest, deixeu-lo que es refredi i talleu-lo a trossos. Reservarem el suc de la cocció, piquem la ceba i amb el suc reservat de la cocció la courem. Seguidament anirem afegint la farina a poc, sense deixar-la remenar. Finalment aboquem la crema de llet. Quan tingui la textura adequada l'abocarem per damunt del conill. Deixarem que la salsa i el conill s'integrin bé. Afegirem una picadeta preparada al morter amb l'all i les ametlles i ho deixarem coure 5 minutets. I ja tenim el nostre conill a la Sabadellenca. Fàcil,
oi? Boníssim, boníssim. Conill a la Sabadellenca. Molt fàcil, eh? Res complicat. Molt bé. Què més?
Vinga, ara anem amb una recepta amb porc. Farem la ploma ibèrica amb crema de patata i cebetes. Els ingredients per a 4 persones. 4 trossos de 120 grams aproximadament de ploma de porc ibèrica, o també podem fer servir el secret, o podem fer servir també una llonça, la part que ens agradi. Puré de patata, 16 tomàquets cherry, 16 cebetes, 100 grams de mantega, farem servir micromezclum, que és d'aquests enciams que ja tenim preparats, xips de patata, melmelada de tomàquet, oli d'oliva, sal i pebre negre. L'elaboració. Per l'acompanyament, prèviament preparar un puré de patata, lleuger i reservarem. Ara ja no explicarem com fer un puré de patata, que ja tenim els oients a punt. Desfer la mantega en un cassó calent, col·locar les cebetes i remoure suaument fent moviments circulars fins que s'hagin caramelitzat i adquireixin un lleuger color de caramel i un acabat brillant. Llavors la reservarem. Escaldarem els tomàquets cherry i una vegada s'hagin refredat, retirarem la pell. Escalfarem una mica de mantega en un cassó fins que es desfaci, disposarem els tomàquets i remourem suaument fins que s'hagin caramelitzat també i reservarem. La preparació de la ploma ibèrica. Disposar una mica d'oli, sal i pebre sobre una planxa i escalfar-la. Marcar els costats de la ploma sobre la planxa calenta i acabar de fer-la en el forn. Prèviament, escalfat a 180 graus durant un parell de minutets. La carn no ha de quedar massa feta, perquè si no es quedarà eixuta. Tallar la ploma a tires gruixudes i per emplatar simplement disposem una base de puré de patata prèviament escalfat sobre el plat i col·locarem les tires de cara al damunt. Decorarem el plat amb les cebetes i els tomàquets cherry caramelitzats i un punt de mermelada de tomàquet. Llavors disposarem unes xips de patata i una mica del micromet mesclo sobre la carn. Ja tenim aquí el nostre plat, així més interessant. Més,
sí, aquest és més de més diumenge, no? Més
sí,
de festa.
Sí, un plat una mica més corredet.
I m'agrada, doncs, això amb aquesta base de puré de patata, fins i tot de poma, potser li quedaria
també,
bé.
També, puré de o patata i poma, patata o coma sola, i tant que sí. I ja que ve la tardor, ja saps, els tubèrculs al poder, eh? Moniato, ja vindran de seguida. Bé, pit de gall dindi amb salsa de taronja i festuc, serà la següent, eh? És una recepta així, bueno, també festiva, amb una carn molt baixa en greixos i alta en proteïnes. Per a 4 persones, 500 grams de pit de gall dindi filetejat, una pastanaga mitjana, 200 grams d'espinaques crus, 500 mil·lígrams de brins de safrà, o sigui, això és molt poquet. Una cullerada de cafè de maicena, 2 taronges, 100 grams de festucs pelats, sal i pebre, i 20 mil·lígrams d'oli d'oliva verge. La preparació: pela i talla a bastoners la pastanaga, coula durant 3 minuts en aigua bullent, cola i reserva. La pastanaga no ha de quedar cuita del tot, ha de mantenir la seva textura cruixent. Separa i escampa els filets de gall dindi sobre una superfície neta. En cada filet ves posant unes fulles d'espinac cruix i uns quants bastoners de pastanaga. Fes rotllets i lliga'ls amb un fil de cuina perquè no s'obrin i salpebra'ls. Preescalfa el forn a 180 graus, posa una paella al foc amb una mica d'oli i passa els rotllets al temps just per enrossir-los. Passa'ls a una safata apta per forn i forneja'ls fins que estiguin cuits per dintre, entre 10 i 15 minutets. Mentrestant, a la paella, on havien enrossit els rotllets, afegeix el safrà i la pela d'una de les taronges tallada a tires fines. A continuació, incorpora-hi el suc de les dues taronges i deixa-ho reduir durant 5 minutets. Dissol la maïsena amb l'aigua i suma-la a la cocció per tal d'espessir la salsa. Apaga foc i reserva. Un cop els rotllets estiguin cuits, retira el fil i talla'ls a medallons. Posa una mica de salsa al fons del plat, uns quants medallons per sobre, i acompanya de festucs picadets i passats per la paella. I ja tenim el plat.
Oh, i bon profit, que segur que sorprendreu els vostres convidats amb aquest pit de gall dindi amb salsa de taronja i festucs. Una festassa, eh?
Segur que sí.
Pels sentits. Què més?
Vinga, anem a un plat internacional, un que a mi m'agrada molt, que és el mole amb pollastre.
És
un plat mexicà, és un plat així d'aquests molt aromàtic, un xic picantet, i no deixa de ser, doncs, un guiso que fan amb pollastre. I el mole en si és una picada de moltes espècies, xocolata, i és molt interessant, perquè queda un plat així amb la picada de xocolata fos, amb el picant, o sigui... Tu has vist la pel·lícula aquesta de com aquesta de la Isabel Allende, que te cuinen les perdius...
Ai, com agua para chocolate. Boníssima.
Aquesta, no?
Sí,
doncs
sí.
Ve a ser una recepta amb aquest estil.
Una recepta d'aquestes fetes a foc lent.
Jo crec que feia mole, Jo
sí,
crec que aquesta recepta era una mena de mole.
Podria
feia.
Ser. Vinga.
Doncs vinga, per 4 persones.
Peli.
Molt bonica, sí. Sobretot l'escena aquella que munta a cavall.
Sí, després, el poder afrodisíac del
doncs
menjar.
Doncs aquest és un plat potser d'aquest, serà afrodisíac.
Doncs vinga, apunteu. Ingredients.
Vinga, per a 4 persones. 2 pollastres, 3, perdó, una fulla de llorer, una dent d'all, aigua quantitat suficient... I llavors, per fer el mole, farem chile poblano, anís estrellat, llavors de coriandre, llavors també d'anís estrellat, 30 grams d'ametlles, panses, uns 30 grams aproximadament, 50 grams de xocolata, i farem servir oli d'oliva verge extra, una ceba, un tomàquet, una dent d'all, arròs blanc, que serà per l'acompanyament, i uns llavors de sèsam torradets, que seran per decorar. L'elaboració: cuinar el pollastre trossejat a octaus a partir d'aigua freda amb les fulles de llorer i els alls, una hora a foc lent, i després treure les presses i salvar el líquid de cocció. Per al mole, posar espècies i fruites seques al forn baix durant 5 minutets, afegir el brou de cocció del pollastre, afegir la xocolata ratllada i fondre a foc lent. Reservarem la salsa. Llavors sofregirem amb l'oli, la ceba, el tomàquet i l'all, cuinarem durant uns minuts i afegirem el pollastre i el que era la salsa reservada del mole. Ho cuinarem tot durant aproximadament 40 minuts a foc lent i bé, tindrem el nostre mole preparat per acompanyar amb l'arròs blanc que haurem bullit prèviament i espolvorejat amb les llavors de sèsam.
Boníssim, aquest mole amb pollastre que també doncs, despertarà.
És molt bo. Recomano que el tasteu perquè és boníssim.
Boníssim, boníssim. Vinga.
Continuem amb plats internacionals. Va, ara anem a fer la bastela marroquina. Mm. És un plat també molt, molt de festa, molt d'allà. I ells la fan amb tudó. Aquí amb el tudó no estem tan acostumats. El tudó és la paloma torcat. Llavors aquí podem canviar-la per pollastre o per gall d'indi. La bastela és com una mena de pastís que fan contrastant els dolços i el salat. Llavors, farem servir, bé, en aquest cas, si canviem els tudons, doncs faríem la part proporcional d'un pollastre, aproximadament, dues cebes, dues cullerades d'ametlles, 50 grams de mantega, mig litre d'aigua, safra mol, una cullerada de gingebre, dues cullerades de coriandre picat, una cullerada de julivert picat, una cullerada de canyella en pols, 120 grams de sucre i quatre fulls de pasta brie, que és aquesta pasta que podem trobar als supermercats, que és per embolicar, per fer arrotlles, tipus arrotlles primavera, tot això. Sal i pebre. L'elaboració. Per començar, poseu el tudó, o el pollastre en aquest cas, en una cassola, afegiu-li el gingebre, la canyella, la ceba picada i un bocí de mantega i l'aigua. Incorporeu el safrà mol i deixeu-lo coure durant 30 minuts. Després piqueu finament la carn del pollastre o del tudó. Per fer la salsa, poseu el tudó trinxat amb la ceba i espècies en un bol i afegiu les ametlles picades, el julivert, el coriandre picat, una cullerada de sucre i els rovells d'ou. Barregeu-lo i poseu-lo en una paella calenta. Retireu-lo abans que quedi massa cuit. Després poseu el tudó o el pollastre trinxat i la salsa sobre de la pasta brie. Aplaneu-lo i emboliqueu-lo com si fos un sobre. Pinteu la pasta bric amb una mica d'ou per daurar-la. Llavors ja podeu posar-ho al forn a una temperatura força alta, 200-220 graus, durant 10 minuts. I per muntar el plat poseu una mica de canyella i sucre al damunt. O sigui, són com una, en aquest cas muntaríem pastissers petits, però també es pot fer amb una safata de forn en format gros i després tallar-lo. No?
Mm-hmm. Però quedarà boníssim aquest format així més petit, no?
Sí,
més arrodonit.
És més d'aquí, més de tapeo, no? Mm-hmm. Vinga, anem per una d'aquí, no?, que ja hem viatjat.
Vinga, sí,
pollastre
hem viatjat,
a la catalana,
però ja ens
sembla?
Sí, clàssic, home, com a casa,
no?
Res.
Doncs vinga, per fer un bon pollastre a la catalana, per 6 persones, necessitarem 12 cuixes de pollastre, o un pollastre gran octaus, 250 grams de tomàquet natural, 250 mil·litres de vi ranci o un xerès sec, 90 grams de pansa, 120 grams de pruna sense pinyol, 4 cullerades superes d'oli d'oliva, verge extra, 600 grams de ceba de figueres, 3 cullerades de pinyons, sal i pebre negre, 500 mil·litres d'aigua. D'acompanyament farem uns ouets de patates fregides, per exemple, que és senzill però li queda superbé. L'elaboració. Posem a hidratar les panses i les prunes en un bol amb el vi ranci durant 12 hores. Passades les 12 hores, escorrem les panses i les prunes i ho guardem tot per separat. Pelem i tallem la ceba en juliana. Netegem les cuixes i les salpebrem. Les coem a la cassola amb l'oli fins a enrossir-les per tots els costats. Quan les cuixes estan ben daurades, afegim la ceba tallada en juliana i la deixem coure. Un cop caramelitzada la ceba, afegim el vi ranci que havien reservat i el deixem caramelitzar. Uh-huh. Afegim el tomàquet natural ratllat i continuem amb la cocció fins que tot estigui ben caramelitzadet. Mullem amb l'aigua i ho deixem coure 20 minutets més a foc lent. Afegim les panses, les prunes i ho deixem guisant durant 45 minuts fins que el pollastre estigui ben tendre. Saltegem els pinyons amb una mica d'oli, procurant que quedin dauradets, i és el moment de, en el moment de servir, emplatem les cuixes, les salsegem i repartim els pinyoners per sobre. Per acompanyar, els ous de patateta que ben quedar, i llavors repartim bé el que és la guarnició que ens ha quedat del rostit. I tenim el nostre pollastre a la catalana.
Pollastre a la catalana, un plat que és una tradició i un èxit assegurat, eh?
Segur.
I tenim més encara, va.
Sí, tinc una més. Una també senzilleta, però d'aquestes que agrada molt, d'aquestes que és un clàssic i de vegades doncs, no tothom la sap fer, no? Que és el conill a l'allada o conejo a l'ajillo. ¿Vale? Per fer 10 racions aproximadament necessitarem 3 quilos... 200, 3 quilos i mig de conill, 100 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, 50 grams d'all, 3 unitats de bitxo, 1 unitat de llimona, 100 mil·lilitres de vi blanc, 30 grams de julivert picadet, 10 grams de sal, 2 grams de pebre negre, 2 fulletes de llorer i 100 mil·lilitres d'un fons d'au que ens haurem preparat prèviament o podem comprar. Uh-huh. L'elaboració. Tallar l'all en llàmines i el reservarem. Picarem el julivert i també el reservarem. Tallarem els conills a 16 porcions cadascun, que siguin trossets petitets. assaonar el conill amb la sal i el pebre, rostir el conill que quedi ben daurat per la part exterior i reservarem. En el mateix recipient afegir més oli i posarem els alls, el llorer i els bitxos. Mullarem amb el suc de la llimona i el vi blanc i deixarem reduir aquesta salseta. Afegirem el conill, el fons d'au i deixarem que cogui tot plegat. Llavors afegirem al final el julivert picat per sobre i tenim el nostre conill a l'allada, conejo a l'ajillo, llest per servir i per gaudir.
A més, també doncs, un producte molt de casa nostra, de proximitat, també amb molts beneficis, que a vegades no, sembla que el tenim com una mica de marge, no? El conill ha passat per èpoques més bones.
Doncs sí. El conill, la veritat, és que és una carn molt saludable, és una carn que té molt poc greix infiltrat i bé, una bona porta de proteïna. Jo t'haig de dir que el conill no és una de les meves carns preferides. I saps per què?
Per què? A veure.
Perquè la meva mare m'ho feia, com que no m'acabava d'agradar, perquè bueno, tenia mal hort de l'avi i llavors tenien allà conillets, doncs a l'hora de menjar conill, com que el conillet no m'acabava de quadrar, llavors me'l feia passar per pollastre. Llavors em donava només els llumets i em deien que era pollastre. Però és un gust que sí, que me'l menjo, perquè jo menjo de tot, però que tinc aquest d'això de que el conill no acaba de quadrar-me. En canvi, la meva filla petita relle pels dits amb el conill, encanta.
Veus com és d'important, l'educació, doncs sí. A l'hora després també en l'alimentació. Moltes gràcies, Josep Maria. Ens veiem la propera setmana.
Gràcies a vosaltres, ens veiem.
Que aviat ja haurem de pensar propostes per la castanyada, doncs que s'aproxima, sí, que el temps passa molt ràpid,
Ja està aquí, el Halloween.
El Halloween i castanyada. Nosaltres menjarem panellets i castanyes, però també podem fer alguna recepta així terrorífica.
Vinga, apunto.
Vinga, doncs que vagi molt bé la setmana.
Igualment.